l'esport del punt. El món de l'esport continua de dol per la mort ahir del campió mundial català de ciclisme en pista Isaac Gálvez per culpa d'una fatídica caiguda mentre disputava els 6 dies de Gant. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
La fiscalia d'aquesta ciutat belga ha donat avui l'autorització per a la repatriació del cos, mentre tothom es pregunta encara com va poder passar aquesta tragèdia.
Sí, Catalunya Ràdio acaba de parlar amb el director dels 6 dies de Gant, el llegendari velocista Patrick Cercu, que ha parlat de com va succeir l'accident.
Gálvez ha volgut neutralitzar un corredor que s'havia escapat. Ha volgut sortir del gran grup, passar un corredor a la segona línia, i és en aquest moment que els dos manillars topen, es precipiten, cauen fora de la pista i entren a la balustrada.
En un primer moment, tothom va pensar que es tractava d'una topada com altres que s'han produït a velòdroms com el de Gant, però la immobilitat de Gálvez va alertar ràpidament els serveis sanitaris.
Després de l'accident, jo creia que només s'hauria trencat un colze o una espatlla, però per res del món pensava que tot s'acabés com s'ha acabat. Ell topa, cau, rellisca i pica. Els metges s'hi acosten de seguida. El transport sanitari arriba poca estona després. Tothom està a l'expectativa. Se l'emporten a l'hospital, però ja en aquell moment ens temem el pitjor.
Com sentíem, Gálvez va intentar avançar el ciclista belga Dimitri Defoe, que corria a la cinquena posició en aquells moments. Defoe ha explicat avui que es va assabentar de la mort d'Isaac Gálvez a l'hospital on tots dos van ser traslladats. El ciclista, que ha sortit il·lès de l'accident, va sentir una conversació entre els dos metges que l'estaven atenent i que en aquells moments estaven parlant de l'altre ciclista que havia mort. Els metges en aquell moment no van ser conscients que el pacient que tenien davant era conscient i era l'altre velocista amb qui havia topat Isaac Gálvez, i això va provocar-li a Defoe una crisi d'angoixa i un augment sobtat de les pulsacions. Avui Defoe ha dit que se sent com una ruïna. L'accident va obligar a desallotjar el velòdrom de manera inesperada, com sentíem, un cop es va confirmar la mort del ciclista català.
No era l'última prova, era la segona americana. Encara quedaven 2 hores de competició. L'accident va passar quan passaven 20 minuts de mitjanit aproximadament. Evidentment, vam haver de suspendre la cursa i evacuar el públic perquè hi havia molta gent al velòdrom. Tot plegat va transcorrer amb calma i després vam decidir de suspendre el que quedava de l'edició d'enguany perquè ens vam assabentar que l'Isaac havia mort.
Feia 50 anys que no es produïa un fet d'aquestes característiques. Va ser també a Bèlgica, el 1956, al velòdrom d'Anvers, quan un accident similar va acabar amb la vida d'un altre ciclista. L'organització d'aquests 6 dies de Gant ha anunciat avui que ha obert un fons de recolzament per la vídua del ciclista, d'Isaac Gálvez, i mentrestant també s'ha assegut avui que la Fiscalia de Gant ja ha donat l'autorització perquè repatriï el ciclista. Si tot segueix el curs normal, el consolat espanyol s'encarregarà dels tràmits de la repatriació i també del cos de Gálvez. Arribarà avui concretament a Catalunya a la tarda. Catalunya
Ràdio. A Catalunya Ràdio vivim les nits amb passió.
Passió pel futbol, pel tennis, per les motos, pel bàsquet, per l'automobilisme. Cada nit a les 11, els millors anys de la nostra vida, fem de l'esport la nostra manera de viure. I el vivim amb entusiasme, sí, però també amb ironia, objectivitat, emoció i amb la participació dels nostres oients.
Els millors anys de la nostra vida, amb Bernat Soler. De diumenge a divendres, d'11 de la nit a 1 de la matinada. I dissabte, d'11 a 12 de la nit, a Catalunya Ràdio.
El Nàstic no ha pogut superar la pressió dels mals resultats a primera divisió i ha optat per la solució més habitual, és a dir, la destitució de l'entrenador, en aquest cas Luis César, tot i que ell va ser el que va dirigir l'equip a l'ascens a primera. Catalunya Ràdio Tarragona, Ricard Boigas, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Quico Ramírez i Xavier Bartolo, fins ara segon entrenador i preparador físic, respectivament, s'han fet càrrec de l'equip. Tenim, però, ja alguna pista de qui pot ser el substitut de Luis César?
Doncs bé, el director esportiu Josep Sicart diu que busca un entrenador nacional amb experiència a primera divisió. Això no vol dir, però, que hagi entrenat a primera. Segons Icar, es podria tractar d'un exjugador amb una gran experiència en aquesta categoria. Un dels homes que entra en aquest perfil és l'exporter de l'Atlètic de Madrid, Abel. L'any passat va estar a punt de pujar al Ciutat de Múrcia a primera divisió. Enguany està sense feina. Això ha dit Icar quan li hem preguntat per Abel.
Per exemple, és una persona que ha treballat a primera divisió com a segon entrenador de l'Atlètic de Madrid i que ha sigut jugador de l'Atlètic de Madrid. Però el nom l'has donat tu, eh?
Segons ha pogut conèixer Catalunya Ràdio, Mané ha refusat ja una oferta per entrenar el Nàstic el que resta de temporada. Un altre dels noms que sonen a l'entorn grana és el de l'extècnic de l'Espanyol i de l'Almeria, Paco Flores. Sí que ara afirma que tenen quatre noms i que demà a la nit, en el pròxim Consell d'Administració, es decidirà el nom del tècnic que substituirà Luis César a la banqueta.
A tot això hem de dir que l'entrenador gallec s'ha reunit avui amb Josep Maria Andreu, el president de l'entitat, i també s'ha acomiadat dels que fins ara eren els seus jugadors.
Sí, les dues reunions s'han fet al vestidor grana. El primer en arribar ha estat Luis César. Des de quarts de deu ha estat reunit amb els que fins ahir van ser els seus jugadors. El tècnic allà que ha volgut marxar sense fer soroll ha entrat sol, posteriorment després d'aquesta reunió, a la sala de premsa, ja ha apretat els punys i ha començat a respondre les preguntes que li han fet amb intervencions molt curtes. Luis César no ha volgut parlar quan li han preguntat per dos assumptes concrets: si l'actual plantilla està capacitada per salvar la categoria, per continuar a primera, i si aquest era l'equip que ell volia per fer jugar a primera divisió. On no s'ha mossegat la llengua ha estat a l'hora de valorar las formas en las que se han producido la seva destitución.
Ni vengo a hablar de justicia, ni si está bien hecho, o si debieron de echarme por la mañana en vez de ayer por la noche, o darme un ultimátum en Villarreal. Esto ya es hablar por hablar. O sea, la situación es la que es, ayer hemos perdido y me han echado pues a las dos horas de haber perdido. Ayer intuía que me podían echar hoy por la mañana o darme un ultimátum para Villarreal. Nunca pensé que me hubiesen echado después del partido.
Luis César accepta la decisió, diu que és habitual en el món del futbol que un entrenador que no guanya, evidentment que no guanya partits, sigui acomiadat. Afirma que els jugadors han fet tot el que han pogut i que s'emporta bons records. La majoria són de la temporada passada, quan van aconseguir l'ascens a la primera divisió. També li han quedat gravades algunes imatges dels últims partits.
Momentos muy emotivos, ¿no? El último que he vivido es el otro día en Zaragoza, con la afición del Nasti cantando, perdiendo 3-0. Así de emotivo, porque daban ganas de llorar. Perder 3-0 y 1000 personas cantando un Nasti de Tarragona. Y en Lleida, y en Castellón, y estoy muy orgulloso de haber estado aquí.
Luis César ha fet aquestes declaracions mentre la plantilla ja entrenava a camp clar sota les ordres de Xavi Bartolo i Quico Ramírez. Tan bon punt han acabat l'entrenament, tots els jugadors s'han reunit sense cap membre del cos tècnic. La trobada ha durat uns 10 minuts. El capità Toni Pinilla ha afirmat que Luis César no té la culpa de l'actual situació de l'equip. El davanter gran ha destacat la responsabilitat que també recau sobre tots.
No és només l'entrenador, que nosaltres també estem en el punt de mira d'aquesta situació, perquè si la situació està d'aquesta manera és perquè nosaltres tenim la nostra responsabilitat també, no? I bueno, si el club al Nadal vol fer canvis, doncs farà, i suposo que sortirà gent, arribarà gent, i això és el món de futbol. És a dir, que jo crec que tots els que estem dins del vestidor són conscients d'això.
Pinilla diu que la destitució de Luis César ha de servir per buscar un canvi de rumb en un equip que encara pot lluitar per salvar la categoria.
Hem sentit, doncs, ja quin és el retrat en robot que busca el Nàstic. Ben segur que a les properes hores li posarem un nom. Ricard Ruigas, adéu-siau, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
La junta directiva del Barça s'ha reunit aquest matí en un moment en què les coses van força bé a l'equip de futbol, però tot el contrari per algunes seccions, com ara el bàsquet o l'handbol. S'ha parlat de tot plegat?
Doncs la junta continua reunida i, entre altres coses, sí que s'analitza la situació que viuen la majoria de les seccions professionals del club després d'un cap de setmana que ha estat crític en qüestió de resultats. Jaume Ferrer, el directiu responsable de les seccions, va assistir en directe des de la llotja a la desfeta del bàsquet a Vistalegre, que posa en perill la participació a la pròxima edició de la Copa del Rei. L'handbol va fer el ridícul a la pista del Portland Sant Antoni, en paraules del tècnic Xesco Espar, i el futbol sala ocupa les últimes posicions de la divisió d'honor. A més de les seccions, però també es tracta dels preparatius del Mundial de Clubs del Japó i la situació plàcida del primer equip després de la victòria a Villarreal. L'equip també treu conclusions. Per Deco ha estat un retorn a la normalitat i al bon joc després d'un inici de temporada fluix de l'equip de Rijkaard, atribuïble, segons Deco, a la mala pretemporada atapeïda de compromisos extraesportius.
Estar en el Barça es algo grandioso, pero también hay cosas que tiene que pagar. Quizás si estuviéramos en otro equipo podríamos hacer una pretemporada buena, podríamos nos preparar, pero es así. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que adaptarnos y saber que es así. Yo creo que era normal que el equipo en algún momento tenía algunas dificultades, y aparte también de las lesiones, de todo lo que nos está pasando, pero creo que nos estamos aguantando bien.
Diu Deco que Cannavaro es mereix la pilota d'or pels mèrits que va fer amb Itàlia al Mundial d'Alemanya. L'altra bona notícia de la jornada per al primer equip del Barça la protagonitza Javier Saviola. Ha començat a córrer com a part de la recuperació de la seva lesió muscular i espera escurçar terminis.
Però, bueno, lo más importante es que hoy ya empecé a correr y me sentí cómodo. Y eso es lo que espero, ¿no? Es, para eso estamos todos, ¿no? Para tratar de que esta lesión sea lo más rápido posible.
L'equip, que no tornarà a entrenar fins demà a la tarda, continua sota els efectes del gol de Ronaldinho. Pel seu amic i company d'equip Deco, és el més espectacular dels que ha fet el gaúcho amb el Barça.
Crec que és una jugada difícil, ¿no? Porque pensaba hacer una cosa, de momento cuando controlé el balón, y yo creo que engañó a todos, porque todos pensaban que iba a ser una cosa y de momento sacó otra. Creo que es por eso que Ronaldinho es único y yo creo que quizá no, espero que no sea, porque espero que haga más goles así, pero yo creo que de momento puede considerar que sea un gol más espectacular.
Doncs ja us parlem del gol, segur que no teniu cap dubte de quin gol estem parlant. Probablement l'haureu vist un, dos, tres o 50 cops a les últimes hores. Ronaldinho va marcar dissabte contra el Villarreal un dels millors gols dels últims anys i possiblement també de tota la història. Però és aquest el millor gol que s'ha marcat mai al Camp Nou? Marc Ostell ha traslladat aquesta pregunta a diferents exjugadors del Barça. Ara sabrem si han triat aquest gol o en prefereixen algun altre.
Des del 17 de juny del 2001, el Camp Nou no veia una xilena. Va ser aquella que Rivaldo va marcar al minut 88 contra el València a l'última jornada de Lliga i que va suposar la classificació per a la prèvia de la Lliga de Campions. 5 anys i mig després, el gol de Ronaldinho davant el Villarreal, una altra vegada en el minut 88, ja s'ha qualificat com el millor de l'any. Sigui de xilena o algun altre tipus de jugada, el Camp Nou ha estat escenari de molts gols per emmarcar, però de tots plegats hi ha el dubte de quin ha estat el millor de tota la història. El que queda clar és que els gols més recordats porten segell brasiler i el de Rivaldo, per la seva bellesa i el que significava per a l'equip, ha estat el millor que s'ha vist mai al Camp Nou, segons el tècnic del Barça d'aquella temporada, Carles Reixac.
Els dos gols hi ha, a part del bonic que és, el que representa, no? I allò doncs representava anar a l'últim minut del partit, diguéssim, anar a la Champions, vull dir, una sèrie de coses, i a part l'espectacularitat. Jo crec que em quedo molt del Rivaldo.
Altres veterans amb molts partits al terreny de joc i també a la graderia es queden també amb la xilena de Rivaldo contra el València, tal com explica Josep Maria Fuster.
Poder és més difícil el del Rivaldo que el del Ronaldinho, però bueno, tots dos són molt bonics, vull dir que els dos són... Aquí més aviat ens en recordem en aquests moments i a la vegada va ser d'una bellesa tremenda.
Altres exjugadors del Barça recorden gols marcats pels seus companys. Pepito Ramos en recorda una jugada que el va impressionar.
El primer que em ve al cap és un gol que va marcar en la meva època, l'Amarillo, lateral esquerre uruguaià, una acció des de banda dreta, una sentada molt llarga i tal com venia la pilota, o sigui, va marcar per tot l'escaire contrari.
Un altre gol convertit en obra d'art és l'acrobàcia de Johan Cruyff, que destaca Pere Valentí Mora.
Sí, me'n recordo molt d'emoció i de satisfacció el gol que va fer el Cruyff a l'Atlètic de Madrid, així... una pilota passada de segon pal que es va tirar a l'aire amb una cama i la va saber col·locar dins.
I de l'època del Dream Team, Albert Ferrer recorda la cua de vaca de Romario al Real Madrid.
Hi ha hagut gols molt macos, però així que em vingui a la ment ara potser recordo el gol de Romario contra el Real Madrid. Em va semblar un gol tècnicament excel·lent. Quan li fa el dribbling al porta i tal, em va semblar que és un gol, jo crec que un dels millors que s'han fet al Camp Nou.
De moment sembla que el de Ronaldinho no ha estat el millor gol de la història del Camp Nou, però amb alguns dels que hem vist fins ara del brasiler no es pot descartar que arribi tard o d'hora.
Aquesta nit, a l'Entre Línies, un any després d'entrar en vigor la llei de la violència de gènere, els maltractaments físics i psicològics contra les dones no s'aturen. I després, les dones han entrat amb força en el món del tuning, fins ara exclusiu dels homes, modelant els seus cotxes amb un estil propi. Entre línies a TV3, amb Ramon Pellicer, dilluns a la nit.
Dos apunts més, ara el primer ens porta fins a la comarca de la Selva, on demà començarà el Campionat d'Europa de Futbol Sala. Això sí, amb alguna baixa destacada d'última hora. Ens ho explica Tomàs Llebre.
L'Eurofutsal Catalunya 2006, que es disputarà des de demà fins diumenge amb Sant Hilari Sacalm, Arbúcies i Santa Coloma de Farners com a seus, té les baixes d'última hora de les seleccions de Bielorússia, actual campiona d'Europa, i Ucraïna, que no han aconseguit els visats per poder venir. Ens ho explica Josep Maria Zamora, president de la Federació Catalana de Futbol Sala, anfitriona del campionat.
És una llàstima que l'actual campiona d'Europa de Futbol Sala no pugui venir al nostre campionat.
però bueno, ens hem trobat amb aquesta sorpresa que els ha sigut negat els visats tant amb ells com a la selecció ucraïna, i bueno, haurem de prescindir d'ell.
Amb això, l'Eurofutsal 2006, en comptes de 12, tindrà 10 seleccions, entre les quals hi haurà les de Catalunya i Euskadi. La catalana, com estava previst, debutarà demà a Sant Hilari Sacalm, enfrontant-se a la de Santa Helena. Però amb les baixes d'Ucraïna i Bielorússia es modificaran el format i el calendari de partits de la primera fase.
Hem parlat del Nàstic de Tarragona, però aquest equip no és l'únic cué català. La veritat és que aquesta primera part de la temporada no està sent gaire favorable per a molts equips de casa nostra. Aquest programa ha volgut saber com és el dia a dia per als integrants de clubs com ara el Maçanet d'hoquei, l'Hospitalet de Waterpolo, el Barça B, el Vòlei Lleida o d'altres que ocupen l'última posició de les seves classificacions. Ens ho explica Montserrat Raya.
Viuen en una situació límit des del principi de la temporada. Alguns potser ja pensaven que podien ser cuers i s'ho han pres amb filosofia, però per d'altres ha estat una desagradable sorpresa i estan nerviosos. La bona campanya de l'Astralpul Maçanet l'any anterior no feia preveure un començament de desastrós com l'actual. L'equip ha perdut 9 dels 13 partits i, curiosament, va poder empatar amb el totpoderós Barça, l'únic punt que s'ha escapat als blaugrana. El nou entrenador del Maçanet, Lluís Galbes, no s'ha pogut estrenar amb victòria perquè aquí cap de setmana han perdut a la seva pista contra el Voltregà per 1-3. Galbas reconeix que part del problema és anímic i que ara canviaran el sistema de treball.
Hem fet una planificació diferent del treball que es portava fins ara. Hem incorporat algun dia més de físic, perquè al final ja això de qüestió tàctica no és. És una qüestió més de mentalitat i de concentració i d'estar atent a la feina, ni més ni menys. I el que està clar és que, bueno, a partir d'un treball diferent a l'habitual, que acostuma a ser, al final acaba a ser una mica monòton dintre de l'estat anímic que té ara l'equip, doncs que una mica una vessant més física per buscar una mica trencar el xip i intentar tornar a fer agafar a la gent la il·lusió que es necessita per tirar a vegades endavant alguns partits, no?
En futbol, el Barça B és el nou cué de segona B després de perdre contra el Benidorm per 2-4. El filial blaugrana suma només 10 punts en 14 jornades. En futbol sala, fa temps que el Martorell va deixar de ser un dels capdavanters de la competició. L'equip ha perdut part de la seva força econòmica i això ha provocat la marxa d'alguns jugadors carismàtics i també una greu crisi econòmica que va esclatar amb la dimissió en bloc de la Junta. Són cues amb només 6 punts de 12 jornades. L'any passat l'associació lleidatana ja va patir fins a l'última jornada per continuar sent l'únic català de la Superliga Femenina d'handbol. Però aquest any les coses encara pinten pitjor. 10 partits i 0 punts. Les lesions han reduït el potencial de la plantilla i el club s'ha llançat a una espiral de fitxatges forasters que no s'han acoblat. La capitana Jaspina Berenguer, 5 mesos de baixa per lesió, reconeix que el futur està molt negre.
Sembla la sensació de que, com aquest acostumes ja a perdre i que costa molt anar en un partit amb dir, bueno, pues aquest el guanyem o aquest ja no de treball, sinó que la gent treballa, però anímicament costa una miqueta d'aixecar el cap, suposo.
Al Vòlei Lleida, greus problemes directius van amenaçar fins i tot la seva supervivència. Ha començat la seva participació a la Superliga de Voleibol, però de moment el seu bagatge és fatal. 9 partits i 9 derrotes. L'entrenador argentí Ricardo Bolognini diu que no es penedeix d'haver agafat un encàrrec tan complicat.
Estos son accidentes que uno tiene que saber absorberlos. Yo, cuando vine la primera vez, dije que me habían llamado para sacar de crisis a todo lo que estaba pasando y, bueno, todavía me siento con ganas de hacerlo y no me arrepiento para nada de haber venido.
I acabem amb un altre cué que tampoc ha sumat cap punt. Es tracta de l'Hospitalet de Waterpolo després de 7 jornades a la divisió d'honor masculina.
Som als últims segons del programa, però Oriol Rodríguez, encara volem fer un apunt de la Sant Silvestre que es disputarà a Barcelona amb alguna novetat?
Doncs enguany s'ha incrementat en un 20% el nombre d'atletes que es poden inscriure, ja que se n'esperen uns 6.000, 1.000 més que l'any passat. La prova es disputa el 31 de desembre a partir de 5:45 pels carrers de Barcelona amb un recorregut total de 10 quilòmetres.
Doncs ho deixem aquí, tornarem demà, com sempre, quan passi 10-11 minuts de 2:45. Adéu-siau.